Bon dia, Montblanc ho ha tornat a fer allò de tancar una setmana medieval inoblidable. No era pas una edició especial, recordem que l'any passat ja ens van celebrar els 30 anys, però ha estat un any de rècords, amb petites estrenes i en moments emotius i durs per la situació política i social actual que viu Catalunya. Montblanc s'ha penjat una vegada més al cartell de Setmana Medieval Històrica. És dilluns, comencem la Conca al dia.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Què tal? Molt bon dia, dilluns 30 d'abril, ara mateix 7 minuts passen ja de les 11 del matí. En reincorporem una edició més d'aquest La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio, i ho fem l'endemà que la Setmana Medieval tanqués la seva 31a edició i després d'un cap de setmana clarament marcat per aquesta festa montblanquina. Òbviament, avui repassarem el que ha donat de si, doncs, aquesta nova edició, notícies del cap de setmana, i entre d'altres també parlarem amb el president de l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, Joan López, qui farà balanç, això sí, a poques hores després de finalitzar l'edició, però ja podrem fer una primera valoració d'aquesta Setmana Medieval. En qualsevol cas, en aquesta edició de La Conca al dia, el programa dels matins a l'Espluga FM Ràdio, doncs us acompanyarem fins les 12 del migdia, amb l'objectiu de sempre repassar l'actualitat i també conèixer valoracions i iniciatives del territori. Comencem aquest dilluns 30 d'abril una nova edició d'aquest programa de l'Espluga FM Ràdio i la xarxa de comunicació local. Benvinguts!
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
Entre abril del 2018, 13 graus ara mateix a l'Espluga de Francolí, dia clar, cel clar, després d'aquest cap de setmana també amb pluges, que a Montblanc, per exemple, hem fet la guitza en alguns dels actes de la Setmana Medieval. Des del 2011, el dia 30 d'abril es celebra el Dia Internacional del Jazz, que va proclamar així la UNESCO aquest dia al voltant d'aquest gènere musical tan influent en la música i que doncs, ha traspassat moltes dècades i continua també en la primera línia musical. Continuem en aquest programa d'avui i on escoltarem veus força interessants d'aquest acte de cloenda de la Setmana Medieval. Per exemple, Txell Bonet, companya de Jordi Cuixart.
Crec que després del que ha passat no hi ha gran cosa més a dir, sinó recordar aquest agraïment etern que tindrem sempre totes les famílies cap a tota la part d'aquest poble tan gran que ens acompanya. Moltíssimes gràcies. I visca la festa medieval, Montblanc i Catalunya.
Aquesta és la veu de la jornada. La música avui sonarà, per tant, a ritme de jazz. 10 minuts a les 11 del matí fins les 12 aquí a l'Espluga FM Ràdio.
Tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a La Conca al dia.
Montblanc tanca la 31a Setmana Medieval amb un emotiu clam per la llibertat.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Montblanc ha tancat aquest diumenge la 31a Setmana Medieval i ho va fer amb un acte emotiu després de la representació de les Corts Catalanes de 1414 La cloenda de l'edició d'enguany ha estat un clam per la llibertat, un acte en què Jordi Cuixart va rebre l'espasa d'honor de l'Associació Medieval, que va recollir la seva companya Txell Bonet. És una de les notícies del cap de setmana, òbviament, aquesta setmana medieval que ha marcat el calendari festiu de la Conca de Barberà. Per tant, farem un repàs de les principals apostes d'aquest cap de setmana que encetava el sopar reial. De fet, de rècord, en aquesta setmana medieval, gairebé 500 persones omplien l'església de Sant Francesc. D'altra banda, el torneig medieval va ser el plat fort del dissabte d'aquest cap de setmana, també amb els balls a plaça. Aquest acte ha marcat a Montblanc, capital de la Sardana 2018. En aquest programa d'avui també farem una petita aproximació en el que ha estat el campament de poble, una de les novetats de l'edició d'enguany de la setmana medieval, i entre d'altres també repassarem notícies de la resta d'actualitat de la Conca de Barberà, com per exemple avui centrant la mirada en els gegants de l'Espluga de Francolí, que s'han solidaritzat també en les darreres actuacions amb els presos polítics i tot lluent llaços de color groc. D'altra banda, els explicarem que el Club Atlètic Espluguí ha corregut la marxa quilòmetres per la llibertat. En total han estat una dotzena d'espluguins i espluguines els que s'han sumat en aquesta iniciativa. Repassarem també actes per aquesta setmana, tot plegat al principi d'una nova setmana, amb un cap de setmana, això sí, marcat d'actes a l'Espluga de Francolí. Una programació intensa i del tot variada que anirem repassant al llarg d'aquesta setmana. Són titulars de l'edició d'avui d'aquest informatiu del dilluns 30 d'abril. Montblanc ja ha tancat aquesta 31a setmana medieval i ho va fer ahir al vespre del diumenge amb un acte emotiu que es va celebrar després de la representació de les Corts Catalanes de 1414 a l'església de Santa Maria. La cloenda d'aquesta edició va ser un clam per la llibertat, un acte en què Jordi Cuixart va rebre l'espasa d'honor de l'Associació Medieval que va recollir la seva companya Txell Bonet. Ara, a continuació, ho expliquem, però l'església de Santa Maria, de fet, estava plena a vessar minuts abans de l'inici, amb gent a l'exterior, i tot plegat ja augurava un tancament emotiu d'aquesta nova edició, i així va ser. En primer lloc, es van representar les Corts Catalanes de 1414, un espectacle de recreació històrica que va establir un pont entre el moment polític actual i amb el d'aquella Catalunya del segle XV. La representació va acabar amb la projecció d'un llaç groc a la paret de l'església, que va donar pas als parlaments de tancament. Els discursos van ser clarament reivindicatius, molts per una república catalana, però sobretot també el clam va ser per la cultura i la llibertat. En aquest cas, els destaquem que Jordi Cuixart, com dèiem, va rebre aquesta espasa d'honor, Txell Bonet, la seva companya, que va recollir en nom seu l'espasa d'honor, doncs va donar la casualitat que durant l'acte va rebre la trucada de Jordi Cuixart en la intimitat des de la presó del Soto del Real. D'aquesta manera, Txell Bonet doncs recollia l'espasa d'honor de l'Associació de la Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, enguany en homenatge al president d'Òmnium Cultural, empresonat des de l'octubre. Escoltem les paraules de Txell Bonet en aquest acte d'ahir, de diumenge, de tancament de la Setmana Medieval, d'una banda, doncs donant veu al Jordi Cuixart i així doncs agraint per la seva part aquest homenatge. L'escoltem.
Doncs de part d'en Jordi Cuixart és un agraïment infinit a tota la població catalana i en concret avui a tot el poble de Montblanc que ens està acompanyant, i també gràcies per haver-lo fet soci d'honor, perquè no és soci del Barça i en canvi sí de l'Associació de la Llegenda de Montblanc.
Txell Bonet va destacar, entre d'altres, el valor immaterial de la Setmana Medieval i també la entrega i la unió de la societat per tirar endavant aquesta festa. Tancava amb un agraïment etern, deia Txell Bonet, de les famílies.
Crec que després del que ha passat no hi ha gran cosa més a dir, sinó recordar aquest agraïment etern que tindrem sempre totes les famílies cap a tota la part d'aquest poble tan gran que ens acompanya. Moltíssimes gràcies i visca la festa medieval, Montblanc i Catalunya.
Així, entre forts aplaudiments, rebia d'una banda Txell Bonet aquesta espasa d'honor que enguany s'ha entregat a Jordi Cuixart. Al seu temps, el president de l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, Joan López, remarcava que l'espasa per Cuixart no és pas per la independència, sinó per la llibertat de tots. Així ho deia.
Aquesta espasa, Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, és l'enèsima mostra de qui està veritablement al capdavant de tot el que ens passa, la societat civil. I ull, no és una espasa a la independència, és una espasa a la llibertat de tots.
Joan López també agraïa l'entrega i esforços a tots els participants i de les institucions col·laboradores, mentre que també va demanar que iniciatives com la Setmana Medieval siguin reconegudes i tinguin un tractament diferenciat respecte d'altres celebracions. Destacava la cultura Joan López com el tresor més gran que tenim. En aquest cas, al seu temps, l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, també va reivindicar la llibertat del poble de Catalunya i va fer una crida a la insurgència i a la rebel·lió. Un discurs que va acabar amb paraules d'un andalús que, en aquest cas, li havia transmès un poema també en aquesta línia. Escolteu un d'aquests fragments del discurs de Josep Andreu, llegint aquest poema que li havia arribat de la mà d'un montblanquí andalús.
Y que opriman a este pueblo por pedir su libertad, de lograr la independencia o sentarse a dialogar. Yo me siento catalán y lucharé sin violencia por todos nuestros derechos, también por la independencia. Viva Catalunya libre. Paco Alegría. Y yo le digo...
Doncs anem paraules de Paco Alegria, com destacava en aquest final del poema. Poden recuperar, si volen, el discurs íntegre a esplugafmradio.cat, com també els altres parlaments. I és que en aquest cas també va intervenir la vicepresidenta d'Òmnium Cultural, Marina Llansana, el director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Jordi Agràs, i el diputat de Cultura de la Diputació de Tarragona, Joan Olivella. En el cas de Jordi Agràs, en destacava també la lluita del poble català i alhora tenia un missatge d'esperança per tot el públic que omplia aquesta església de Santa Maria. Recuperem el Parlament de Jordi Agràs en aquest tram final de les seves paraules.
Esperem-ho, confiem-hi, que al final la raó, la veritat, la veritable justícia, no aquesta que estem patint, sinó la veritable justícia, obri un nou camí per Catalunya, però sobretot que ens torni a casa aquells que avui no ens acompanyen.
Eren paraules del director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat. També hi va participar el president del Consell Comarcal, Francesc Benet, que va aprofitar per remarcar en aquest Parlament els resultats de la prova pilot de recollida selectiva porta a porta que s'ha fet durant la Setmana Medieval en les tavernes del municipi i que aviat es farà també al Centre Històric de Montblanc com a prova pilot de cara a establir aquest sistema de recollida a tota la comarca. A esplugafmradio.cat en podeu trobar fotografies i també els parlaments d'aquest acte de cloenda de la Setmana Medieval, però el cap de setmana també ha tingut altres moments intensos, això sí, entre la pluja. Aquest darrer cap de setmana de la Setmana Medieval de Montblanc va arrencar divendres a l'antiga església de Sant Francesc amb el sopar reial. Enguany de rècord, perquè superaven les 400 persones, prop de les 500 que van participar en aquest banquet medieval del divendres i que, per tant, marcava el seu propi rècord i d'aquesta manera encetava el segon cap de setmana. Abans, però, les rondes trobadoresques van arrencar aquest cap de setmana i van recollir així els diversos nobles per les seves cases per tal d'assistir en aquest gran sopar, un recorregut que aquesta vegada va ser més curt a causa de la pluja que ja es deixava veure en aquest darrer cap de setmana des de divendres i s'ha mantingut fins diumenge. A l'interior de l'antiga església de Sant Francesc, tots els participants del sopar reial seien a taula vestits per l'ocasió, amb roba medieval, i en l'entrada de la comitiva va donar així inici al banquet, on, com és habitual, no hi van faltar balls i espectacles amb foc. Del cap de setmana també en destaquem, per exemple, el torneig medieval nocturn, que és el segon espectacle de gran format de la Setmana Medieval i que també va haver de suportar la pluja, en aquest cas, es va imposar i va poder avançar totes les inclemències meteorològiques que amenaçaven les dues representacions i que, de fet, va remullar les 1.000 persones que van omplir les localitats de les dues sessions sense cap cadira buida en el primer passi. D'altra banda, en aquesta jornada de dissabte, també en destaque els balls a plaça. Es tracta d'una activitat marcada en Montblanc, capital de la Sardana 2018, una iniciativa que buscava els orígens de la sardana i per això es van fer diverses demostracions de danses antigues medievals en què es va convidar també el públic a participar-hi. Pel que fa al torneig medieval nocturn, que es va celebrar a les 9 del vespre del dissabte i també a les 11 de la nit al fossar de la muralla de Santa Tecla, hi van participar, com és habitual, les cases nobles de la vila i també els nassarites, com a convidats per part del rei, que van disputar una desena de proves amb lluites a cavall, per exemple, com la proposta més espectacular. La casa nassarí va ser la guanyadora de la competició, fet que va provocar, això sí, la discòrdia i empresonament dels participants de la casa Vilafranca que no acceptaven la participació de la dinastia nassarí. Un any més, l'acte va acabar amb l'actuació de foc i pirotècnia gentilesa de la dinastia àrab. En podeu trobar també les imatges, la galeria de fotografies d'en Josep Morató i un servidor Gerard Bosch a esplugafmradio.cat. I d'aquesta manera, en el cap de setmana, doncs Montblanc s'acomiadava de la Setmana Medieval en la seva 31a edició, que ha tingut, entre d'altres, l'estrena d'un nou campament de poble com a novetat. Un espai propi per conèixer com vivia la societat de l'època medieval i que, doncs, al llarg dels dos caps de setmana s'ha pogut veure en aquest espai proper al portal de Sant Jordi, a la muralla de Sant Jordi. I ara, si us sembla, doncs en fem un petit repàs de com es va succeir aquest espai i quin va ser l'ambient dels dos caps de setmana en aquest punt, el campament de poble. Durant els dies de setmana medieval, la majoria de les mirades se les emporta Sant Jordi i la princesa. Enguany, però, la festa montblanquina ha reviscut escenes quotidianes del poble medieval en un espai propi a la muralla i portal de Sant Jordi. Per exemple, una cantarella de la Mainada ens convida a aturar-nos-hi.
Era cap gros, orelles en punxa i cua exorbitant, potes de llangardaix, a l'esterrat penat.
En aquest punt, els visitants també hi poden veure demostracions d'oficis. Un artesà del vidre bufat, un ferrer o bé un picapedrer en són algunes de les referències. En aquest campament, el lleure del poble també és el protagonista. Així ens ho explicava un dels camperols.
Pues aquí, mira, a part de menjar i això, pues, també fem tarès. Doncs aquí hi ha el joc d'escacs medievals, també ens fem el nostre propi menjar. I, bueno, també tenim les ovelles, vull dir, és una mica així de tot.
A més, l'objectiu d'aquesta iniciativa ha estat el de generar un repunt en les persones que vesteixen de poble i alhora establir un punt de trobada. Així ens ho explicava en la prèvia el president de l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, Joan López.
En els darrers anys hem vist com aquest número de persones anava baixant, doncs, a les comitives i als actes, no? Vull dir, aquest hàbit de sortir al carrer vestit de poble semblava que en alguns anys havia fluixejat una mica i teníem ganes, doncs, de posar-lo en valor. Aleshores, el que hem creat, doncs, és un nou espai, és un campament de poble, un espai on hi haurà vida durant tot el cap de setmana i on aquesta gent, doncs, tindrà un punt de concentració. Serà un espai, doncs lliure, més o menys s'anirà autogestionant durant els dos caps de setmana. És una miqueta un invent, a veure com funciona, però creiem que hi ha un grup de gent potent al capdavant.
Aquest campament de poble ha estat una de les novetats de la 31a edició de la Setmana Medieval i a partir d'aquí haurem de veure si aquesta proposta ha arribat per quedar-se entre la programació d'aquesta festa montblanquina. Era una de les apostes també d'aquesta edició de la Setmana Medieval. Aparquem, però, per uns instants, de fet, a la festa montblanquina. Després en parlarem amb Joan López, el president de l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, per fer una primera valoració d'aquesta 31a edició. En tot cas, dèiem, a punt d'arribar a dos quarts, que aparcàvem per uns instants aquest tema, perquè tenim altres notícies també del cap de setmana. Som-hi, doncs.
T'expliquem tot el que passa al teu voltant.
La família de gegants neolítics de l'Espluga ha començat aquest mes d'abril una nova gira per diferents trobades geganteres d'arreu de Catalunya i ho han fet, de fet, amb una particularitat. El llaç groc que el gorg, l'espluc, el blat, el terra i el pastor doncs porten en la seva en una solapa. Així van assistir el 14 d'abril en la primera trobada gegantera d'Anglesola, a l'Urgell. El 21 d'abril, la colla gegantera de l'Espluga va participar a la trobada de gegants de l'Hospitalet de Llobregat, on els neolítics van rebre diferents crits contra el símbol groc per la llibertat dels presos polítics. Aquest cop, altres gegants, com els de Cervera, també es van sumar a la iniciativa i van aparèixer a la trobada amb el seu llaç groc. En aquest sentit, també els grallers de l'Espluga han participat aquest cap de setmana a la Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi de Montblanc, doncs un acte en què hi participen ja des de fa anys. En aquesta ocasió, el grup de grallers va posar música a la bevenda dels portals, la cercavila pel recinte murallat de Montblanc amb tastets de begudes medievals. Aquesta propera setmana la família de gegants neolítics no s'atura perquè seguirà la seva ruta a Maials, al Segrià, aquest dimarts 1 de maig, a celebrar la Festa del Treball, amb una cercavila que començarà a les 11 del matí des de la Societat, on ja s'haurà fet la plantada a les 10 del matí. A dos quarts d'una del migdia hi haurà l'acte de lluïment a la plaça Eliseu de Sales i també la vuitena cursa de gegants i gegantons. I diumenge vinent la cita és a l'Espluga de Francolí, perquè, de fet, ho anirem repassant aquesta setmana, però l'Espluga acull la 13a trobada comarcal de gegants de la Conca de Barberà, que aquesta vegada l'organitza la Germandat de la Santíssima Trinitat, perquè la seva geganta Trinitat va ser escollida pubilla de la Conca de Barberà d'aquest 2018. En repassem un petit apunt, però de fet hi entrarem més a fons. La trobada consistirà en una cercavila a partir de 11:45 del matí pels carrers de l'Espluga i també de la Vallada de les Colles a la plaça de l'Església a la 1 del migdia. Després es farà la proclamació de la geganta pubilla de la Conca 2009. Una trobada d'aquest diumenge 6 de maig a l'Espluga de Francolí que seguirem coneixent al llarg d'aquesta setmana. Bé, abans d'arribar a dos quarts, ara hi posem la nota informativa, en aquest cas, de la previsió meteorològica per la jornada d'avui, per conèixer què ens ha d'esperar en les properes hores. Per això, un dia més, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui ho fem amb el Xevi Soler. Xevi, bon dia, endavant, explica'ns.
Hola, molt bon dia. Avui, pel conjunt de les comarques, de les poblacions situades cap al Camp de Tarragona, la situació meteorològica, doncs, la veritat és que es presenta molt més tranquil·la que no pas ahir. Ahir recordem que les precipitacions van arribar fins als 10 litres per metre quadrat a poblacions com Riudoms, també cap a Pinyols als Arcs, o, per exemple, a Torredembarra van arribar fins als 12 litres per metre quadrat. Tot això avui ja és història i avui al matí ens llevem amb un ambient en general doncs força serè, tot i que hi ha algunes boirines matinals cap a poblacions situades cap a l'interior i també arribaran algunes bandes de núvols alts i mitjans al llarg de la jornada que, com a molt, deixaran el cel doncs entremig o poc ennuvolat. Les precipitacions que es puguin produir a la tarda cap al massís del Port no creiem que arribin aquí, com a molt en forma de núvols, i tot plegat avui acompanyat d'unes temperatures que sí que són clarament més baixes que no pas les d'ahir. Ara mateix a Tarragona tenen 12 graus, quan ahir, per exemple, a la mateixa hora en tenien 16 graus. Són temperatures que al centre del dia podran pujar, evidentment, una miqueta, però l'ambient, insistim, durant les hores centrals de la jornada serà molt i molt suau. Això sí, a l'espera de que demà passi una petita perturbació i comporti de nou alguns nous ruixats. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a la Conca al Dia.
Les reivindicacions socials s'han lligat aquest cap de setmana també amb una marxa esportiva que ha recorregut prop de 800 quilòmetres els que separen Barcelona de les presons madrilenyes. Es tracta de la marxa Quilòmetres per la Llibertat, en la qual també hi han participat diversos corredors i corredores del Club Atlètic Esplugui que van participar-hi en la matinada del dissabte. De fet, aquesta marxa per relleus amb final a les presons madrilenyes doncs va començar ja divendres i aquest matí de dilluns ha arribat a les tres presons, una iniciativa en suport als polítics independentistes empresonats. La marxa va començar divendres des de Barcelona i ha recorregut aquests 800 quilòmetres que separen la capital catalana de les presons d'Alcalamé, Costremera i Soto del Real, a Madrid. El torn dels espluguins va arribar a partir de 6:15 de la matinada d'aquest dissabte entre la frontera del Segrià a Mosca i amb la participació de Marc Vendrell, Toni Morlans i el diputat del Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana, l'esplugui Ferran Civit. A 6:45 del matí van prendre el relleu la regidora d'Esports de l'Espluga, Erika Soriano, i també Manel Álvarez. El tercer sector va comptar amb la participació de Cristina Palau i Núria Estadella, mentre que el darrer relleu del Club Atlètic Esplugui va ser a 9:00 del matí del dissabte amb Montse Artiga, Merche López i Eva Bonet. Aquest recorregut, dividit en 16 sectors, cadascun amb una distància aproximada d'uns 50-65 quilòmetres, estava dividit en 5 trams de 10 a 13 quilòmetres. La marxa Quilòmetres per la Llibertat ha arribat aquest dilluns a les presons madrilenyes amb l'objectiu de donar suport així a Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull i Josep Rull. En arribar a aquestes presons s'entrega el relleu i també un llibre als presos. Bé, no deixem de banda l'esport perquè la jornada de l'1 de maig, el Dia del Treballador, també és sinònim de caminades i curses, en aquest cas a la Conca de Barberà. Propostes esportives que estan consolidades i, de fet, són edicions ja que superen, doncs, per exemple, en el cas de Montblanc, els 40 anys a l'Espluga de Francolí enguany, 26a edició de la caminada popular que canvia de recorregut, això sí, després de 25 anys anant fins a Prades. Comencem per la caminada popular de l'1 de maig a l'Espluga de Francolí, que enguany serà fins a Farena, això després de 25 anys en què l'activitat anava fins a Prades. Enguany canvia el seu recorregut per arribar així a la seva 26a edició i celebrar el Dia Internacional dels Treballadors. En aquesta caminada, que comença a 8:00 del matí des de la plaça del Casal de l'Espluga, té un recorregut d'uns 17 quilòmetres amb 860 metres de desnivell positiu. L'hora prevista d'arribar de Farena és a 2:00 del migdia i es dinar al Bar Brugent. El preu del menú és de 18 euros i per apuntar-s'hi és necessari enviar un correu a administracio@esplugui.cat. Enguany aquesta caminada popular deixa enrere el tradicional recorregut fins a Prades, segons va explicar el president del Club Atlètic Esplugui, Marc Martí, per atreure així nous participants i renovar la proposta. De fet, també es va exposar la voluntat de proposar a partir d'ara cada any un nou recorregut i una nova destinació. I en el cas de Montblanc, la proposta doncs, es fa al voltant de l'ermita de Sant Josep. Enguany, solidàries aquestes activitats amb Afanoc i, per tant, la lluita contra el càncer infantil. Repassem-ne, per tant, els principals detalls, d'una banda de la cursa de fons i de l'altra la popular. Aquest 2018, la cursa popular, com dèiem, arriba a la seva 41a edició i la de fons a la 24a. La proposta esportiva també té un nou vessant, en aquest cas solidari, perquè part de la recaptació de les inscripcions s'aportarà a Afanoc, una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu cercar solucions al conjunt de trastorns que envolten el càncer infantil. La cursa popular té un recorregut de 3 quilòmetres i no és competitiva. Pel que fa a la cursa de fons, té un circuit de 10 quilòmetres i les inscripcions es poden fer doncs, a través del portal web del Club Atlètic Montblanquí i, de fet, també Pel que fa a la cursa popular, es pot fer el mateix dia 1 de maig a l'ermita de Sant Josep a partir de 8:45 del matí fins a 9:45. De fet, les dues curses començaran a partir de les 10 del matí i a l'arribada tots els participants tindran esmorzar, beguda i també participaran en el sorteig de productes de col·laboradors. Per aquest divendres 20 d'abril, de fet, ja es va fer un primer entrenament obert al públic que es volgués preparar per aquesta cursa. Va estar dirigit per l'entrenador Javi García. L'activitat va servir per conèixer el recorregut d'aquesta 24a edició de la cursa de fons a l'ermita de Sant Josep. Proposta és tot plegat d'aquesta jornada de l'1 de maig a la Conca de Barberà.
Conca al dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
I avancem i posem propostes culturals d'aquesta setmana a l'Espluga de Francolí amb el repàs de l'agenda cultural. Repassem les principals iniciatives, això fins a aquest 4 de maig, fins al cap de setmana. També el 5 i 6 de maig propostes, per exemple, a l'Espluga de Francolí, que agafen intensitat. Va, som-hi!
L'agenda cultural.
Exposició La mirada d'una papallona, de Noé Gaia.
A la Biblioteca de Martorell fins aquest dilluns.
Club de lectura, la Biblioteca de l'Espluga.
Aquest dilluns, amb el comentari del llibre La cata, de Roald Dahl, la tertúlia s'acompanyarà amb un tas de vins de la terra.
Caminada a Farena.
Organitzada pel Club Atlètic Espluguin motiu de l'1 de maig, amb un recorregut de 17 quilòmetres.
Participació dels gegants neolítics a la trobada gegantera de Maials.
Aquest dimarts, a partir de les 10 del matí, amb la plantada de gegants i a 1:45 del migdia, amb l'actuació dels gegants a la plaça.
Cursa a l'ermita de Sant Josep.
Aquest dimarts, a Montblanc, es farà la 41a cursa popular amb un recorregut de 3 quilòmetres i la 24a cursa de fons amb un recorregut de 10 quilòmetres.
Jornada de portes obertes a l'Institut Martí Lomà.
A Montblanc, aquest dimecres a 6:45 de la tarda.
Maridatge de cerveses i productes artesans de Lleida.
Organitzat per l'associació juvenil Auvengen per aquest divendres a les 8 del vespre, amb un tas de 4 cerveses artesanes maridades amb productes artesans de la província de Lleida, a càrrec de Cerveses de Ponent. Tindrà lloc al local de l'associació.
Activitat del Penin, conèixer les plantes silvestres comestibles.
Per aquest proper dissabte, de 10 a 2 del migdia, es farà una passejada per conèixer les principals plantes comestibles, els seus usos i costums. En acabar, es farà un taller de cuina amb tastet d'algunes de les plantes recollides, a càrrec de Corremarges. El lloc de trobada serà l'ermita de la Santíssima Trinitat.
Mercat del Trasto.
A Barberà de la Conca, aquest proper diumenge, serà a les 10 del matí, a les 2 del migdia, a la plaça del Sindicat.
Trobada comarcal de gegants a l'Espluga.
Aquest proper diumenge al matí, organitzada per la colla gegantera de la Santíssima Trinitat, ja que la geganta Trinitat va ser escollida pubilla de la Conca de l'any 2018. La trobada constarà d'una cercavila pels carrers de l'Espluga i de la ballada de les colles a la plaça de l'Església. Després es farà la proclamació de la geganta pubilla de la Conca 2019.
Exposició dels originals del conte de Sant Jordi, de Joan Vizcarra, escrit per David Ortiz. Martín i editat per l'empresa Espluguina La Musca.
A l'oficina Turisme de Montblanc fins al 12 de maig.
Exposició de Dust Bowl, quan la natura es revela, una exposició sobre refugiats climàtics.
A Museu de la Vida Rural de l'Espluga fins al 30 de juny.
Bé, i a tot això també hi hem d'afegir aquest diumenge el 40è aniversari, la festa d'aniversari de la formació permanent de l'Espluga, amb un acte en el diumenge. D'altra banda, també Drac Actiu celebra els seus 25 anys de la seva creació i el 10è aniversari des de la inauguració del seu centre d'activitats a l'antiga Fassina Salforo del Parc Fluvial. De tot plegat n'anirem parlant, però avui dèiem dilluns és jornada de reflexió a Montblanc després de la Setmana Medieval 31ena, que hi tancava amb aquest acte que hem repassat anteriorment i els havíem promès abans de començar que avui en faríem valoració amb el president de l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi. Per tant, dediquem aquest tram final del programa d'avui a parlar d'aquesta Setmana Medieval, a superar ja la seva 31ena edició, amb algun acte encara, crec, en la jornada d'avui, ara ens ho confirmarà el Joan. En tot cas, ahir celebrava l'acte de Cloenda, entre altres amb l'entrega de l'Espasa d'Honor a Jordi Cuixart. Joan López, president de l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
I també felicitats per una nova edició històrica, oi, de la Setmana Medieval?
Sí, gràcies, i ara m'ha fet molta gràcia el de la jornada de reflexió, i que abans de cada reflexió també és de descans. Però no, que sí, que és veritat que estem molt contents, perquè per nosaltres al final cada Setmana Medieval és històrica i és diferent, i quan acabes li poses tots els adjectius èpics i tot el que vulguis. Però sí que és veritat que enguany, tot i no tenir programades grans novetats, ni tampoc grans canvis, ni haver donat el tomb i posat de cap per avall el programa, ni ser un aniversari. Penseu que venim del 30 aniversari de l'any passat, quan vam estrenar el Drac. Sí que hi havia alguna novetat, com el campament de poble, que ha funcionat molt bé, estem supercontents. Ha sigut un experiment que ha sortit bé, podria haver sortit malament i ja està, però ha sortit bé. Sí que és veritat que enguany hi havia una càrrega diferent i inevitablement, doncs, com que el país està vivint el moment que està vivint, la Setmana Medieval no és més que un reflex de la societat de Montblanc i també de Catalunya, per què no? Però sobretot de Montblanc, evidentment. I de cap manera la festa podia ser aliena al que està passant, no? I ho hem anat veient al llarg de molts actes, amb iniciatives espontànies o amb qüestions, doncs, ja previstes, com era l'acte de tancament d'ahir.
Clar, i el moment actual també és aquesta mescla de sensacions. D'una banda, emoció, però també moments molt durs. Per exemple, aquest acte d'ahir, moltes llàgrimes en una església de Santa Maria plena, perquè doncs, l'acte va tenir de tot aquests moments molt intensos. No sé si us l'esperàveu. Bé, les casualitats van fer segurament que aquest acte agafés encara més envergadura, oi?
Sí, sens dubte. A veure, la Cloenda sempre és emotiva, perquè per la gent que ho vivim intensament, doncs és un moment, doncs, ja com que et desomfles i arribes al final i s'acaben uns dies molt intensos, doncs, de conviure, de compartir projectes i de moltes coses, no? I sobretot també és molt emotiu pels personatges principals, perquè se'ls hi acaba el regnat, eh? Vull dir, han anat amb safata de plata durant molts de dies, tot i que han treballat moltíssim, perquè han hagut d'assajar molt, s'han hagut d'aprendre molts textos, i ho han gaudit, però bé, és en aquell moment en què dius, ep, estic entrant en aquesta església, quan surti tot això ja s'haurà acabat. Sempre és un acte molt emotiu, té una càrrega simbòlica potent, però enguany el recuperar les Corts Catalanes del 1414, que com sabeu són unes Corts en què Ferran d'Antequera demana que se li perdonin uns deutes, no respon, no dona resposta a les demandes dels braços catalans, doncs acaben en punxa, acaben malament, no? I allí es veu molt bé en aquestes Corts una mica, doncs, ja la manera de fer de Castella i la manera de fer de Catalunya. I aquí és amb el que preteníem, convidar a la reflexió, i aquí cadascú com vulgui, no? De que hi ha coses que potser no han canviat tant, i això que han passat 700 anys gairebé, no? Aleshores, sí o sí, l'acte d'ahir, ja fa temps que ho treballàvem i volíem que es convertís en un homenatge a la gent que ha liderat, liderat tots aquests mesos, doncs, la iniciativa de la societat civil, perquè no oblidem que en Jordi Cuixart, com en Jordi Sánchez, en Jordi Cuixart especialment, perquè segueix sent president d'Òmnium, és un líder de la societat civil, i això ja és opinió personal, si vols. El procés que està vivint el país, sí que hi ha uns polítics al capdavant, no? Però per mi està liderat per la societat civil. Per tant, estàvem homenatjant una persona que és com nosaltres, que fa associacionisme, que promou cultura, que vetlla per la llengua i que s'estima el país, no? Aleshores, molt contents i molt satisfets, evidentment, perquè va ser molt emotiu, i molt tristos alhora, perquè la situació de presó en què es troba en Jordi Cuixart va fer, doncs, que fos la seva companya, la Txell Bonet, qui hagués de recollir aquest guardó. I els astres es van alinear, i una trucada de Jordi Cuixart, que la Txell Bonet esperava per 6:15 de la tarda, es produïa quan ella estava fent la seva intervenció.
Clar, deies una espasa per la llibertat de tots.
Sí, i ho vaig voler explicitar molt. Inevitablement, i en els actes de cloenda, també en funció de la persona que ha vingut a tancar, és inevitable fer referències polítiques. Si era inevitable els anys anteriors, imagina't enguany. Sí que és cert que vaig voler explicitar-ho d'aquesta manera. Ahir no vam entregar una espasa per la independència. No és que sigui una pantalla passada, és que ara estem parlant d'una altra cosa molt diferent. I ahir vam entregar una espasa per la llibertat. Per la llibertat individual, però que és també la llibertat col·lectiva. I això ho vaig voler deixar molt clar. Som un col·lectiu molt ampli, transversal, amb gent que pensa de tota manera, però el que vam fer ahir és més que de justícia.
No sé si també és un sentiment compartit que la Setmana Medieval mereix un tracte diferenciat respecte a altres celebracions, ho deies, que hauria de tenir un reconeixement. De què estaríem parlant?
Mira, sempre des de la modèstia, perquè parlar d'aquestes coses a vegades s'han de mesurar molt les paraules, perquè s'ha de ser absolutament respectuós per qualsevol tipus de manifestació cultural, festiva i de qualsevol àmbit del país, perquè Catalunya, per sort, té un teixit associatiu que jo crec que és un dels tresors més grans. Tenim dues viles molt properes i que conec, com són l'Espluga i Son Montblanc, amb un teixit associatiu envejable, amb una salut molt bona, i on qui vol té oportunitats per desenvolupar-se en mil àmbits. Dit això, i sense desmereix absolutament cap de les iniciatives que provenen del món associatiu, sí que és cert que ens trobem amb que, sobretot a l'hora de tramitar ajuts o anar a veure les institucions, la Setmana Medieval, doncs, sabeu que té una envergadura considerable, no? I ens trobem que sempre hem d'anar a sol·licitar per línies de subvenció, o hem de referir-nos sempre en uns termes a nivell de demanar ajuts, on acabem en una bossa comuna que és per tothom igual, i on es reparteixen recursos per entitats molt més grosses que la nostra, però també molt més petites, i que moltes vegades, doncs, generen una activitat que al territori, doncs, té un impacte més modest. Aleshores, una miqueta la demanda que nosaltres ahir traslladàvem a les institucions, i que ja ho havíem fet en privat, és dins de la dificultat que hi ha ara, evidentment, perquè el país no té govern, però sí treballar en la línia de que determinades festes, que tampoc seria difícil d'enumerar-les, perquè moltes d'elles, com és el cas de la Setmana Medieval, tenen reconeixements, estan catalogades com a festes d'interès turístic a nivell nacional, o festes d'interès cultural, o tenen diverses distincions, i aquestes distincions tampoc es van donant a absolutament tothom, no? Hi ha d'haver, doncs, un esdeveniment que tingui determinades característiques. La demanda és que es tinguin en compte no només la projecció cultural o turística, sinó també l'impacte directe que aquests esdeveniments tenen en el territori. Ja sigui sobre la societat, perquè no ens enganyem, la Setmana Medieval fa poble, teixeix, però té un impacte econòmic directe indiscutible, no? I creiem que per aquests motius doncs, hi hauria d'haver manera, hi hauria d'haver un canal específic per a aquest tipus d'iniciatives on rebéssim un tractament diferenciat sempre des de la modèstia i el màxim respecte cap a tota iniciativa cultural, perquè el país és com és precisament gràcies a que hi ha propostes grans, petites, que funcionen i que ho fan des de fa molt de temps.
Ara parlaves de l'entrega de les persones que fan possible la Setmana Medieval. Són moltes, ens agradaria que ens expliquessis una mica quanta gent hi ha darrere. Ahir parlaves d'equips.
Sí, mira, abans de començar també van fer una pregunta similar i em va agradar respondre, no ser capaç de comptar quanta gent hi ha fent coses. I m'agrada, i mira, i no ens entretindrem a comptar-ho perquè segur que ens deixarem algú i no passa res, i això està molt bé. Però sí, ahir ho parlava i és difícil, perquè clar, vas fent agraïments i sí o sí et deixes algú, és que és impossible, no? Però ahir sí que hi va haver doncs, uns quants equips que sí que van voler doncs agrair-los específicament la seva tasca, perquè hi ha hagut relleus al capdavant, per exemple, de la direcció de la Llegenda, que és l'espectacle principal, o hi ha hagut relleus en altres actes perquè els directors nous de la Llegenda s'ocupaven d'altres actes i per tant aquests actes hem hagut de renovar també les persones que els lideraven, o l'equip nou que s'ha creat doncs, per recuperar les Corts que van veure ahir la tarda, diversos, no? I realment sí que ho vaig dir així perquè em feia molt de goig poder agrair les coses a la gent amb equip. I cuidado, que la gent a nivell individual s'hi deixen la pell. Però precisament, doncs, ostres, agrada veure que tu pots agrair la gent les coses, pots agrair el treball en equip, perquè tothom ja està avesat i tothom ha normalitzat i tothom ho fa d'aquesta manera i es treballa fent pinya, no? I bé, sí, ahir ho vaig dir d'aquesta manera.
Repassem, si et sembla, una miqueta de la programació d'aquestes dues setmanes, perquè, per exemple, la mateixa Llegenda de Sant Jordi, la representació, va comptar enguany amb molt bona afluència de públic. Ja en la prèvia es parlava d'això perquè les entrades del primer passi s'havien exhaurit. Però això s'ha anat repetint, per exemple, en el torneig medieval, ahir mateix en l'acte de cloenda completament ple, el sopar reial, que no hi cabia ningú més. Està tocant sostre a alguns dels actes?
Mira, són 31 anys de festa i te'n puc parlar segurament de la segona meitat, perquè la primera no en tinc consciència i no és just que en parli. Però no ho sé si és tocar sostre. Del que sí que n'estem convençuts és que això és cíclic i té pujades i té baixades i sempre n'ha tingut. I ara potser estem en una pujada i d'aquí una edició o dues doncs potser estarem en una baixada i no passa res, però és que és natural, vull dir, és el curs de les coses. Passa amb la Setmana Medieval, que és una iniciativa de certa envergadura, però pot passar amb altres coses, no? Aleshores, sí, sabíem que la Llegenda anàvem per aquest camí, perquè en la passada edició les entrades del primer passi de les 9 es van esgotar el dimecres abans i enguany es van esgotar el dilluns, o sigui 48 hores abans que l'any anterior. És a dir, que gairebé una setmana abans de la representació no hi havia entrades pel passi de les 9. Finalment a taquilla van quedar 30 tiquets pel passi de les 11, que es van vendre en segons. I està bé, i estem contents. I no podem fer una tercera Llegenda, no la farem. Perquè hi ha qui diu, una altra sessió. No, no la farem. El sopar, em deies també, el sopar reial, l'any passat vam fer rècord, amb 390 i tants assistents, i ja, a veure, bé, doncs ja hem arribat al màxim.
I ja no es pot evolucionar més.
No, i enguany vam ser 470. I enguany aquest rècord ja no es pot batre.
Clar, això ens ho deies abans.
És que no es pot, i no es pot perquè és que físicament no hi cap ningú més allà. Aleshores, ara sí que hem arribat al límit, no? Penseu que vam haver de redistribuir una miqueta l'acte i els punts on hi havia actuacions durant la nit, perquè sobretot el sopar, hi ha hagut ara l'acostum de que la gent va portant llistes de col·lectius i venen en grups de 20, de 30, de 15, no? I llavors quan ho vam tenir i vam encaixar-ho tot, ens vam adonar que hem de treure un escenari, hem de tornar, hem de reubicar el control de taula de so i il·luminació i tal en un altre punt, perquè és que tota aquesta gent ha de seure a sopar, no? I no pot créixer més. Els jocs, la primera sessió vam sold out, vull dir, plena, i la segona es va quedar l'aforament a dos terços.
Tot i la pluja.
Exacte. Aleshores, tenim una miqueta la cosa aquella de dir, ep, si hagués fet bon temps, no sé si haguéssim omplert la segona sessió, però una miqueta més segurament sí que ho haguéssim fet, no? Els jocs van tenir un punt d'èpica, també, perquè començar sota la pluja, més la gent aguantant, contents, animant els equips i de més, doncs va funcionar molt bé. I ahir, doncs, és un acte que ja portem dos o tres anys, ahir per la Cluenda, doncs, avisant també al programa, doncs, que és un acte amb un aforament, doncs, reduït, perquè hi ha molts bancs reservats per la gent que participa en la festa. És un acte que no és que sigui en clau interna, però quasi, I clar, vull dir, a Santa Maria tampoc no hi cabia ni una agulla.
Ens queden pocs minuts, Joan, però sí que la pregunta seria aquesta. A nivell de xifres, que de fet l'associació ja tendeix a evitar de quantificar, per exemple, les persones que passen per Montblanc, però a nivell de xifres segurament es pot créixer, però en les representacions ja estàvem dient que els aforaments estaven complets. Per tant, la línia de treball a seguir, quina hauria de ser per la Setmana Medieval a partir d'ara?
Mira, ho hem, en les darreres edicions ho hem intentat i hem de seguir fent-ho, perquè no és que no ens en sortim, però hi hem de posar més esforços. És una petita obsessió, i és que la gent que ve a Montblanc, quan vingui, gaudeixi i estigui còmoda. En som conscients que hi ha hores puntuals del dia en què pot ser poc agradable caminar per determinats punts, perquè l'aglomeració, doncs, és la que és, no? Per això ens esforcem a programar moltes vegades molts actes a la mateixa hora en indrets diferents, per fer que el públic, doncs, es reparteixi, no? Hem d'anar per aquest camí, diversificar al màxim els actes, fer un programa com més ampli millor, de manera, doncs, que la gent pugui estar el més còmode possible, I una vegada hagi vingut a Montblanc i hagi vingut, m'ho invento, el primer cap de setmana i hagi gaudit, l'any següent vingui a veure el que ofereix, doncs, el segon cap de setmana de festa.
Per exemple, l'any vinent repetirà el campament de Paule?
Sí, repetirà, segur, perquè ahir vam poder parlar amb la gent que l'ha liderat i de més, i s'ho han passat molt bé. I només aquest motiu ja ho justifica tot. Hi haurà canvis, s'haurà de redistribuir, potser s'haurà d'ampliar, veurem si canvia alguna cosa a nivell organitzatiu, però sí, sí o sí. Què ho justifica? Doncs això, que s'ho van passar bé. I només amb això, doncs, ja n'hi ha més que suficient.
Recuperar les Corts de 1414 després del 2011, que era el darrer any que s'havia fet, ha estat puntual d'enguany, l'any que ve hi serà?
No ho sé, és aviat, perquè enguany era un any en què, si es queia, era molt adequat fer-les enguany, no? I ja ho veurem, perquè també tenim una gent treballant que ha treballat en aquestes Corts, que si no és amb Corts, els hem de donar feina igualment, I dir que han de tenir... ja que hi ha ganes de fer coses, doncs ja s'hi hem de posar tots.
Per acabar, i tal com començàvem, dia de repòs, sí, t'ho accepto, perquè ha de ser així, també de reflexió. Amb quina sensació t'has despertat en el dia d'avui?
Bé...
O vas anar a dormir ahir diumenge?
No, bé. A mig camí entre la satisfacció i aquell puntet de tristesa, doncs, per ahir la tarda, tot i que la Txell Bonet ens transmetia, doncs, unes vibracions diferents, no? I ens demana que convertíssim en positiu aquells sentiments, doncs, una miqueta tovets i una miqueta de tristesa que teníem, doncs, pensant amb el Jordi Cuixart. Molt contents, molt satisfets.
Doncs, Joan, en seguirem parlant, òbviament, d'aquesta Setmana Medieval. Felicitats per l'edició d'enguany. I a seguir així. Gràcies per venir avui a l'Espluga FM Ràdio.
Gràcies a tu.
I nosaltres ho deixem aquí, arribant a les 12 del migdia. Ens acomiadem d'aquest programa, La Conca, el dia del dilluns 30 d'abril. I seguim amb l'actualitat també a esplugafmradio.cat. Gràcies un dia més per la vostra confiança i ens retrobem a la mateixa hora demà.